El matí de Ràdio Sabadell.
Acabem el programa al matí parlant dels reptes de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut i ho fem conversant amb l'Antoni Garrell, enginyer industrial, president d'Aquema Hospitals i cofundador del Cercle per al Coneixement i exvicepresident de Fundit Desdi. Bon dia, Antoni.
Hola, molt bon dia.
Avui parlant d'un tema que jo crec que t'apassiona, els reptes de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut, que són molts.
Efectivament, són molts, són molts. I no és que tant que m'apassioni, com que intentar estar amatent i entendre-ho, perquè ens canviarà moltíssimes coses.
Ens canviarà les coses, això és innegable, però suposo que en l'àmbit de la salut, a més, facilitarà, no? Ajudarà també doncs, a agilitzar tot el tema de les dades i també doncs, els historials i també els diagnòstics, no?, dels pacients en el futur.
Sí, efectivament. La intel·ligència artificial pot actuar i comença a actuar ja en diversos camps, però de ben segur el que aportarà són millores amb la capacitat de diagnosis, portarà també un recolzament a la presa de decisions clíniques, reduirà els temps de recerca i probablement també la qualitat de l'atenció mèdica.
De moment, com s'està treballant, no?, per promocionar i per desenvolupar tot aquest sistema d'intel·ligència artificial en el sistema de salut?
A veure, s'està treballant en molts camps, però potser més que entrar en el detall de quins són aquests camps, pensar en tres grans blocs. El primer bloc és tot el tema vinculat al diagnòstic.
Sí.
El segon és el que està associat a la presa de decisions, per tant, el recolzament als facultatius.
Sí.
I el tercer és la monitorització, ja sigui una monitorització local o una monitorització remota. Però no una monitorització normal, és a dir, podem tindre una persona monitoritzada, que saltin algunes alarmes, o simplement perquè hi ha una persona, un facultatiu mirant, sinó una monitorització intel·ligent. És a dir, que davant de certes anomalies el propi sistema prengui decisions que abans han estat pautades.
Entenc llavors que serà imprescindible també per als professionals, no?, aprendre a usar totes aquestes eines.
Sí, però amb això no ens hauria de sorprendre, perquè en definitiva fa 20 anys, 25, no estàvem acostumats a quan necessitem una dada, seure'ns en un ordinador i buscar informació. I, per tant, ens vam tindre que acostumar a utilitzar tota la informació i el coneixement que hi ha en línia. Pues exactament igual. És a dir, la intel·ligència artificial evoluciona i està evolucionant. I el més important, el que a mi m'agrada dir, la intel·ligència artificial bona és aquella intel·ligència artificial finalista i que ajuda amb temes molt concrets a la nostra feina. I lògicament, en aquest camp ajudarà també i molt els facultatius de l'àmbit de salut. Però és una eina més que tots haurem d'aprendre.
Clar, això és innegable. I ara, doncs, per al tema del diagnòstic, la presa de decisions i la monitorització, s'està doncs, veient ja també doncs, algunes d'aquestes propostes aplicades o què és el que ens depararà al futur? Que ja saps que ens agrada també veure o que ens expliquis doncs, com es veurà, no?, doncs, aquesta intel·ligència artificial aplicada en el dia a dia, no?, dels hospitals.
Sí, sí. Si ens centrem, com deies, en el camp del diagnòstic, hi ha dos, també podem considerar que hi ha dos grans blocs. N'hi ha més, però simplificant hi ha dos grans blocs. Un, tot és el que és el diagnòstic a través d'imatge. Realment està molt avançat des de fa molts anys el tema de reconeixement de formes, de reconeixement d'imatges, i ja no cal que et diga últimament tot el que és el reconeixement de rostres, no? Això, hi ha moltíssimes aplicacions que en alguns països s'aplica més a més per tindre la gent controlada, no? Per tant, està molt avançat tot el tema de lo que és el reconeixement d'imatge, i aquesta és una gran aplicació que ja s'està fent dintre de l'àmbit de salut. Ja sigui per recolzar o avisar, fer un primer reconeixement, ja sigui en temes de reconeixement d'imatge, digue-li radiografies, imatges procedents de ressonàncies, d'atacs, etc. No? Amb el qual allà es pot detectar si hi ha algunes anomalies, que igual són incipients, i que podrien ser passades per alt, i en canvi la intel·ligència artificial ens pot ajudar al facultatiu. I l'altra vessant també associada a el que és el reconeixement o a l'utilització en el tema d'imatges és amb el tema de les biòpsies. No? És a dir, el que es tracta quan es fa una biòpsia és de veure la hiperconcentració de cèl·lules. En definitiva, les cèl·lules són rodonetes i, per tant, el que es tracta és de comptar cercles, no? De comptar rodons. Com veus, comptar rodonetes és molt més fàcil que moltes altres coses. Per tant, amb aquests dos camps, avui en dia ja s'està aplicant temes de detecció de tumors, temes d'anomalies dintre del que són els TACs, ressonàncies magnètiques, radiografies, etc.
Per tant, podríem dir que serà un dels grans aliats, no? També la intel·ligència artificial en tota aquesta anàlisi, en els hospitals, que és un dels camps on també té moltes possibilitats.
Sí, en els hospitals, però també en centres d'atenció primària. Perquè, en definitiva, diguem-ne, si tu et fan una radiografia en un centre d'atenció primària, o això que també sentiu, aquests policlínics, que poden ser petites intervencions o d'on diuen cirurgies de dia, no? Si et centres també en l'assistència primària, a diferència dels hospitals, també els hospitals tenen especialistes, no? I, per tant, si et fan, per simplificar molt, et fan una radiografia, allò la pot mirar un radiòleg. Sí. I, en definitiva, un radiòleg difícilment se li escapa res del que veu a la radiografia, i si hi ha alguna anomalia, igual simplement veure que no està clar i que cal fer un TAC o cal fer una ressonància. Però, en canvi, amb l'assistència primària no hi ha especialistes. El que hi ha són metges, tant medicina general, metges de família, internistes. Per tant, evidentment, que veuen una radiografia i l'entenen i veuen si hi ha l'anomalia que estan buscant. Però és possible que hi hagi algunes altres anomalies incipients dins de la radiografia que no es vegin. I, per tant, la intel·ligència artificial no solament pot ajudar, com tu deies, als hospitals, sinó també a l'atenció primària.
I fins i tot estic pensant en l'atenció al domicili, no? També, per això, per als reptes, estem envellint, no? Cada cop vivim més anys la població, el repte és viure millor, i clar, suposo que cap aquí també va tot l'àmbit de la salut, no? En ser més eficients i també doncs, que siguem més autònoms a casa nostra.
Correcte. Amb tot el camp, amb un doble sentit també en aquest cas. Tant amb el que en podríem dir telemedicina, per tant, persones que tenen patologies que cal seguir i, per tant, evitar el desplaçament al centre de salut, i, per altre cantó, amb el tema de l'envelliment, és a dir, el que podríem dir la medicina preventiva. Per tant, efectivament, com tu dius, dotar d'eines intel·ligents a el que són les possibilitats d'intercomunicar-nos telemàticament, això pot ser i serà, sens dubte, un gran avanç. De fet, s'està avançant bastant amb tots aquests temes. I l'avenç es fa molt ràpid.
I tant.
Aquest últim cap, perdona, sí? És una també de les aplicacions que s'escapen d'aquestes tres que et deia, no? De diagnosis, presentacions clíniques, monitorització, que és tot el tema de prevenció d'enfermetats.
Totalment.
És a dir, a base d'un anàlisi de les teves evolucions, dels teus indicadors de salut, i lògicament a través de clústers, doncs es pot fer no solament una predicció per veure quines malalties tu pots pots contraure per l'evolució que estàs tenint, sinó també, diguem-ne, el fet de col·laborant amb els facultatius millorar moltíssim aquest aspecte de prevenció. Clar. Moltes vegades la prevenció simplement és la detecció precoç.
Que és molt important, evidentment.
Hi ha softwares molt interessants, intel·ligència artificial, finalistes, doncs, pel tema d'ajudar a detectar de diferents tipus de càncer, no? Com és el túter, el de pròstata, el cèrvix. No?
I també, tal com destacaves ara, no només per la detecció i prevenció, no? I millora del diagnòstic, també fins i tot penso a l'hora de millorar l'eficiència dels tractaments, no?
Sí, clar. Sí. Aquest és un tema capdalt, com tu dius, el de millorar, que forma part d'aquest bloc que en podríem dir la presa de decisions clíniques. És a dir, davant de tota la informació que tens, analitzant no la foto d'un instant que et pot donar una imatge o una analítica, sinó veient l'evolució d'aquestes imatges i veient l'evolució de la teva analítica, no? Que el que requereix això moltes vegades és un anàlisi acurat, que malauradament els propis facultatius no tenen el temps necessari, és a dir, el tenen quan tens ja la patologia, quan és un tema d'una malaltia, però en canvi en aquest cas de prevenció no hi és. No? I dintre del camp de la prevenció, doncs és important la presa de decisions mèdiques per part dels facultatius. En compte amb la intel·ligència artificial, el software de intel·ligència artificial ja ben segur que pot ajudar molt a la presa de decisions mèdiques. No? I automàticament això és un altre tema, que pot reduir molt els temps d'espera, perquè en definitiva col·laborant amb els facultatius pot ja fer tot un anàlisi previ que per tant li posa sobre el facultatiu les diferents alternatives i el facultatiu és qui decideix.
En aquest sentit, també estic pensant en tot el camp, no, de la cirurgia, no? També doncs ens ajudarà a que els metges també doncs puguin actuar, no, amb més rapidesa també, però amb més precisió fins i tot.
Bé, d'això estem una mica lluny. Això forma part d'un altre vessant, que és no tant la vessant de la intel·ligència artificial, sinó el vessant de la robòtica clínica. I, diguem-ne, et sonaran, no?, el robot Lugo, el Da Vinci, robots, precisament, que ajuden en tot el tema de les cirurgies, però que, en definitiva, darrere d'aquell robot, el que ja és el facultatiu. No? És a dir, jo crec que estem encara molt lluny, i mai se sap, no?, però jo crec que estem molt lluny del fet de que hi hagi robots autònoms, que és quan sí que podríem dir robots intel·ligents capaços de fer aquestes coses. Tan a lluny, espero i desitjo, com la substitució de robots intel·ligents per moltes de les professions complexes dels humans.
Aquest és el repte que veurem en quant a l'estimulació també cerebral. També ajudarà la intel·ligència artificial a l'hora de també doncs, aplicar doncs, electrodes al cervell per enviar senyals?
Sí, aquest és un tema complex, perquè jo diria que la intel·ligència artificial avui en dia, si no parlem de futuribles, perquè de futuribles segur que moltes de les coses que avui en dia ens semblen impossibles ho seran, no? Però, per exemple, parlant del que són, ja que tu parlaves del tema del cervell i els electrodos, sense arribar a aquest tema, la intel·ligència artificial està ajudant enormement a la millora en la detecció, diagnosi i tractament d'enfermetats del que és, en podríem dir, mentals. De trastorns mentals. Aquí està ajudant molt i, de fet, diguem-ne, és absolutament espectacular la quantitat d'eines dotades d'intel·ligència artificial que són especialistes pel tema de psiquiatria i psicologia. I, a més, s'està avançant bastant molt. No? És a dir, aquí el que hi ha són algoritmes intel·ligents, el que en diem intel·ligència artificial, que tenen la capacitat de predir, de preveu, de prevenir i de, com se diu, no em surt la paraula, és a dir, d'anticipar-se, d'anticipar-se a que algunes persones tinguin aspectes de patologies psicològiques. No? Amb això hi ha molt, i per tant amb les malalties mentals s'està avançant moltíssim amb tot el que és eines de detecció i de recolzament a el que són els psicòlegs i psiquiatres. Un tema diferent és el que tu deies, no?, del tema dels electrodos. Això s'està treballant més, no tant amb el camp de la salut, el tema d'electrodos, sinó que s'està treballant més amb el camp dels electrodos. El més important, sense inserció al cap, simplement per electrodos perifèrics, el que s'està avançant molt és amb el tema d'entendre el que està pensant la persona i dia, que fa una mica de por, i que a més, diguem-ne, això és, ja hi ha, encara que molt lent, la capacitat de, sense tocar res, tu el que estàs pensant, enviar-ho a una impressora i imprimir-ho. Per tant, el que s'està més treballant en aquest tema d'electrodes, però són electrodes perifèrics, és entendre el funcionament del cervell. És un avenç notori, per exemple, en tot el tema dels electroencefalogrames.
Clar, llavors, com avui hem demostrat, són molts els avanços també, no?, en l'àmbit de la salut que està generant aquesta intel·ligència artificial. Com sempre, nosaltres al matí ens agrada demanar-te també el compromís, no?, l'ètica de tota aquesta tecnologia, de tota aquesta intel·ligència artificial. Suposo que en aquest sentit, i més en l'àmbit de la salut, és molt necessari, no?, preservar i tenir aquest rigor.
Sí, ho has definit molt bé, Realment, aquests components vinculats als aspectes ètics són generals, però molt, molt especialment amb el camp de la salut. No? I aquí, com sempre, no? Hi ha la vessant ètica del propi professional que utilitzi l'eina. I per altre cantó, de les eines. És a dir, no agafar, i abans et parlava, no?, de temes vinculats a la psiquiatria i a la psicologia. Evidentment, amb els aspectes psicològics juga un paper molt important l'ecosistema on vivim, la cultura que ens han impregnat a casa, a l'escola, o que veiem a la tele, o veiem als carrers, i per tant, amb tot aquest tipus d'eines, el que s'ha d'evitar de totes és que el que excloguin a persones, no? Excloguin a persones, el que diu sesgo algorísmic, no? És a dir, s'ha d'evitar, i amb això hi ha experiències. I diem, el camp on s'ha vist més d'experiències en aquest sentit són en les aplicacions per assignar un lloc de treball o veure el procés de selecció de persones o processos vinculats a la idoneïtat o a la possibilitat que una persona tingui comportaments anòmals. No? Clar, no té res a veure una cultura amb l'altra. Per tant, efectivament, el tema ètic s'ha de considerar molt amb el desenvolupament de l'eines, i això ha de ser un toc d'atenció perquè Europa s'ho prengui en sèrio i no quedem amb eines simplement entrenades i desenvolupades per Xina i Estats Units, i per altra cantó, diguem-ne, els professionals. Però perquè els actuïn amb aquests criteris, els professionals de sanitat actuen sempre amb criteris ètics, el que es tracta és que la intel·ligència artificial no els dificulti, els impedeixi actuar amb aquests criteris ètics.
Doncs, Antoni, com sempre, un plaer. Gràcies per fer-nos aquesta radiografia de tots els reptes, aquestes estratègies de la intel·ligència artificial en la salut, que, com bé deies, plantegen aquests reptes, grans reptes no només tècnics, sinó també ètics, polítics i fins i tot reguladors en aquesta societat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Salutació a tots.